Salutacions. Al servei de trens de ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya funciona ja amb l'horari habitual després que un descarrilament d'una màquina de treball hagi alterat les freqüències de pas a la S1 Terrassa durant tot el matí. L'accident s'ha produït a les 2 de la matinada a l'estació de Mirassol i les conseqüències s'han arrossegat fins passat el migdia. Fins llavors, els combois de la línia de Terrassa han circulat cada 20 minuts. El 68,8% dels nens d'entre 10 i 15 anys van tenir a la seva disposició un mòbil el 2023, segons les dades de l'IDESCAT, una xifra sostinguda que no ha baixat del 50% en els últims 17 anys a Catalunya. Davant d'aquestes dades, el novembre passat es creava a Sant Cugat el canal de Telegram Reconecta, inspirat en la iniciativa Adolescència sense mòbils, creada al Poblenou. Aquesta defensa que el mòbil no s'hauria d'entregar fins als 16 anys. Més informació a www.cugat.cat. Els homes cobren un sou anual 18.000 euros superior al de les dones a Sant Cugat. Així, la bretxa salarial de gènere en els contractes indefinits és d'un 29,2%. Tot i que en els darrers 8 anys s'ha reduït aquest percentatge, les darreres dades de l'Observatori del Vallès Occidental del primer semestre de 2024 constaten que hi ha moltes més dones que homes fent treballs temporals o a temps parcial a la ciutat, cosa que provoca aquesta bretxa tan marcada, com explica el tècnic de l'Observatori, Enrique Ortega, a Cugat Media. Recupera-ho a www.cugat.cat. Artur Mas ha sigut contundent en afirmar que Europa és el millor territori on néixer i créixer pel model de convivència, cohesió i benestar social que té. Així ho ha afirmat aquest dimecres en una conferència organitzada pels amics de la UNESCO de Sant Cugat Valldoreix a l'Arxiu Nacional de Catalunya. Tot i això, ha marcat que el continent té diversos reptes en el futur per poder sostenir aquest model. L'expresident de la Generalitat ho ha dividit en quatre línies: preservació del benestar europeu, evolució demogràfica, model econòmic i política interna, alhora que ha exposat quin ha de ser el camí, al seu parer, per mantenir-ho. Respecte al procés independentista a Catalunya, ha afegit que el repte era de tal magnitud que ens va fer veure els límits de l'ambició, sobre el qual va concloure que cal extreure'n les lliçons pertinents. I de moment això és tot. Trobareu més informació, com sempre, a www.cugat.cat. Moltes gràcies.
Cugat Media, la informació de referència a Sant Cugat.
A la tarda, 3 minuts, inici de la segona i última hora d'aquest Connectats de dijous. Informació de servei, anem amb el trànsit. Roger Serra, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Doncs pel que fa a les vies que envolten la ciutat de Barcelona, parlem d'aturades més o menys habituals, però que hi són. Això vol dir a l'extrem nord de Barcelona, per exemple, a la C58 hi ha aturades baixant des del Vallès cap a Barcelona d'uns 4 quilòmetres entre Montcada i Reixac i el nus de la Trinitat. Això en aquesta autopista C58. Va una mica millor l'autopista C33, només amb retencions d'un quilòmetre a tocar també del nus de la Trinitat. I de l'extrem sud destaca l'autovia A2, una via amb molt trànsit en general. Hi ha aturades de 3-4 quilòmetres tota la zona de Cornellà, Sant Joan d'Espí, a més tant d'entrada com de sortida de Barcelona. Això l'autovia A2, com us dèiem, carregada per volum de trànsit en tots dos sentits de la marxa. És tot del servei. Cap a la de trànsit.
Gràcies, Roger. Bona tarda.
Bona tarda.
Anem ara al Transmet per saber com està funcionant el transport públic. Daniel Cáceres.
Doncs en aquests moments podem parlar d'un dijous de plena normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana. Els principals operadors de transport no han informat de cap incidència significativa. Així que el conjunt de les línies funcionen sense cap alteració destacable i es mantenen les freqüències i horaris habituals tant als serveis ferroviaris com de bus. De moment, això és tot des del Transmet.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Liantes Metaleros és una associació sense ànim de lucre amb un únic objectiu, el d'ajuntar tota l'escena metalera per fer que aquest tipus de música perduri per sempre. Ens donen més detalls sobre l'associació des de Badalona. El Mario Muñoz, president de l'entitat, la Raquel Sabaix, la secretària, i el nostre company Santiago Espasa. Bona tarda.
Bona tarda, Carme. Després d'escoltar aquesta cançó, m'agradaria saludar al Mario Muñoz, president de l'associació, i a la Raquel Sabaix, la secretària. Bona tarda.
Bona tarda.
Expliqueu-me una mica quan i com va ser l'origen d'aquesta associació.
Ben bé, l'origen va ser fa un parell d'anys. Primer ens havíem constituït com un grup d'amics. Durant la pandèmia vam decidir que no ens podia condicionar. No donaré gaires detalls perquè ningú no digui assassinos, que ens van dir de tot. Al cap d'un any de ser el grup Liantes Metaleros, de crear-lo com a tal, i el Mario i jo vam decidir donar un pas més, constituir-nos com a associació sense ànim de lucre per ajudar a les bandes enfocades al nostre estil, evidentment, enfocades a l'estil metal, però de tot tipus, no? Emergents i no emergents, i tributs a la música en directe, directament. Sí que és veritat, com tota associació, tenim socis. Tenim merchant, vam començar amb 4 samarretes i ara ja tenim un merchant extens. I amb això doncs, anem tirant i anem fent concerts, anem fent cosetes i al final d'any doncs, a l'associació es queda una part per poder seguir treballant i l'altra part, majoritàriament, ja diria que 2/3, es fa donació a entitat, a alguna entitat, o també sense ànim de lucre, o bueno, que no tingui ajut, sobretot que no tingui ja ajuts estatals. Doncs els diners van cap a associacions així.
Clar, perquè tu ara estaves comentant, no?, que ajudeu doncs, als grups del vostre gènere, aquest gènere que tant us agrada. Mario, et volia preguntar, només ajudeu a grups ja existents o dins de l'associació també hi ha grups?
Tenim una pàgina a la web que es diu Bandes Liantes, que són bandes d'aquí de Barcelona i bueno, de la zona metropolitana de Barcelona. Però això no vol dir que no podem ajudar a qualsevol banda. Ajudem sobretot a bandes emergents, no? Que necessiten que la gent els coneixen, a presentar els seus treballs en directe i tal. Però també, bueno, fent concerts també, sobretot al nostre aniversari, sempre portem una banda que ja té un nom ja d'anys tocant, és a dir, aquest any van vindre la Sleice, que són un grup ja que porten 40 anys. És a dir, que nosaltres també volem que ens coneixen també a fora d'aquí de la zona de Barcelona, i un pas per endavant per a fer això és també portar bandes també ja de renom, no? El nostre ajuda que volem donar és les bandes d'aquí de Barcelona o qualsevol posto, però com són d'aquí de Badalona, que no ho hem dit, però són de Badalona, a Destraperlo van fer el primer aniversari. Sí. Però sí que ens agradaria que aquí a Badalona fer alguna cosa ja important, com ha comentat la Raquel, de fer un concert en benefici d'una associació de, bueno, de qualsevol enfermetat o...
Sí, qualsevol àmbit, des d'animalet.
En el vostre dia a dia, dins d'aquesta associació, dieu que esteu ajudant a grups emergents. Quina és la manera en com ajudeu a aquests grups?
La pàgina Bandes Liantes, allà s'hi poden inscriure les bandes mateixes, amb una petita bio, amb enllaços a les xarxes socials que ells tinguin, posant dades de contacte, perquè ja està oberta, perquè qualsevol associació, qualsevol mànager, qualsevol entitat, qualsevol sala que els hi pugui interessar, els pugui contactar. O sigui, no només nosaltres. Nosaltres tenim molts músics que pertanyen a Liantes Metaleros, tant si són socis com si no. No deixen de ser bandes amigues, però no cal ser Liante Metalero ni tenir una banda que pertanyi a l'antimetalero perquè nosaltres la puguem promoure en el cas que es doni. És el que deia el Mari, nosaltres no treballem amb subvencions. Tirar endavant sense subvencions és molt complicat i hem de treballar cada dia i que l'associació es vagi fent gran i no necessàriament ha de ser una banda liante. Mm. Una banda que vingui de Saragossa i no és liante, que et dirà, es que a mí no me cogen porque no soy banda liante. No, no, mira, no te cogemos porque a lo mejor tú nos pides un caché de 3.000 euros más el hotel, más catering, y nosotros no llegamos a eso, Rey, porque somos una asociación sin ánimo de lucro.
Quanta gent col·laboreu dins de l'associació?
Mira, som 7 persones. El Mario, que és el president, la Mireia, que és la tesorera, 4 vocals i jo, que sóc la secretària.
Quins projectes teniu entre mans o el més proper que teniu?
El més proper és aquest divendres.
Ah, aquest divendres.
Aquest divendres 27.
Vale.
Animeu-vos a la Sala Bòveda. Un tros de concert amb el Sirius, que és una banda de Badalona, que acaben de treure disc, i un grup de nois molt joves que es diuen Glory Hall, però que són brutals, toquen superbé, canten superbé, s'ho passen de conya tocant i són fantàstics, la veritat.
Doncs aquí queda també per demà divendres, teniu aquest esdeveniment que pot venir obert al públic, no?, per tothom.
Home, evidentment.
Abans a la pregunta que l'has fet a Raquel, preguntaves que com ho feien això. Bueno, nosaltres juguem les sales, en aquest cas el del divendres és la Sala Bòveda de Barcelona. A partir de jugar a la sala, pues, oferint a les bandes que puguin presentar els seus treballs i funcionant d'aquesta manera. Per l'any vinent, el 2025, ja tenim 3 dates també a la Sala Bòveda. La Sala Bòveda és una sala que, bueno, fem molts bolos allà. I, bueno, ens agradaria el que comentava abans, de fer una cosa aquí a Badalona que sigui molt important també, una mica un festival. Més. Aquest any, al mes de març, vam fer un concert que era Rock and Core. Era un acte que era per a recaudar diners per a una associació d'allà, de Sant Joan d'Espí, de dones afectes de càncer de mama. 3 bandes van proposar això i nosaltres, en principi, no tanquem portes a res. I si és, a més, és per fer un acte així solidari, nosaltres som els primers.
Perquè què oferiu dins del merchant del que esteu parlant?
Mira, tant samarretes...
Samarretes com la que porto
bueno,
jo
avui, la que porto, la que porto avui no.
Ah, teniu pins.
Sí. Pins, tenim xapes, tenim clauers, tenim...
Anells, com aquest.
Anells. Penjulls.
També estic veient la teva samarreta, que sí, és una calavera on posa liantes metaleros,
sí, sí,
al voltant. També, abans de començar l'entrevista, m'estàveu parlant de que la vostra associació té un himne.
Sí.
Anem a escoltar-lo. Un cop escoltat aquesta petita part de l'himne de l'associació, explica'm, Mario, com va sorgir la idea de fer aquest himne o com es va crear aquest himne?
Què va fer la Linda? No és associat, però sí que és liante metalero. Es diu Mario Vázquez. Em va comentar que si ens agradaria que fessi una cançó, un himne de liantes metaleros. No?
Doncs Mario, Raquel, moltes gràcies per passar-vos pel Connectats i per apropar-nos a aquesta associació de la ciutat de Badalona i a veure si algun cop feu alguna cosa.
A veure aquí, que...
aquí a la ciutat.
El senyor Albiol escolta i...
Exacte, i podeu fer alguna cosa aquí.
A vosaltres.
Moltes
gràcies per
donar-nos l'oportunitat. Opa, ja!
Heavy Metal!
Wow!
I pels amants del heavy metal fem un repàs dels esdeveniments d'aquest cap de setmana. Aquest mateix divendres a la sala Bòveda a 8:15 es podrà escoltar Cruzada, Sirius i Glory Hall per un preu de 15 euros. Per aquest mateix preu, a la sala Amplout es podrà escoltar Damon Head, Cruzeiro i Dopemancer. I tornem també a la sala Bòveda dissabte a 8:15 del vespre, concert de Celtian. I ara anem a escoltar com ens comentaven els nostres convidats, el Mario i la Raquel, d'aquest nou grup de joves que també cantarà a la sala Bòveda anomenat Glory Hole, amb aquesta cançó, Berlín.
cavall una esposa vermella quan descobreix el teu art. I ens hi posem tan fort que portaríem la vida a mar. Quan els dos som un, descobrim un món profund i donem llum a mil ciutats. Vam néixer per ser connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Connecta't al patrimoni. Aquest podcast és una producció del Prat Ràdio.
Els veïns i veïnes del barri de la Barceloneta, del Prat de Llobregat, estan de celebració. Enguany celebren el seu centenari i, a més, seran els protagonistes demà del pregó de Festa Major. El barri posarà així la seva particular cirereta a un any molt especial per aquesta efemèride que han celebrat amb diferents activitats, entre elles una exposició al carrer que commemora el seu centenari. Avui a la secció de Patrimoni repassem la història d'aquest barri de la mà de la Isa Gonzalo. Isa, Prat Ràdio.
Ja de negra nit buscant aixapluc entre la taverna, el vent i la pluja van malmenant dies de tardor. Mariner jove estivat i fort, amb foulard negre lligat al coll, el rodassoques perdona vides i adulador. Corre, Lola, posa'm un got de vi i et cantaré una cançó.
Doncs avui ens desplacem cap al barri de la Barceloneta perquè seran els pregoners de la Festa Major d'enguany. Tenim a la presidenta, a l'Olga Paretas. Què tal? Com estàs, Olga? Benvinguda.
Molt bé.
Una mica nerviosa, no? Suposo.
Estem tots una miqueta nerviosos.
Com us va arribar aquesta proposta de poder fer el pregó de les Festes del Prat?
Doncs mira, vam rebre una trucada, la trucada de l'alcalde, d'en Lluís Mijoler, i la veritat és que ens va fer la proposta i ens va sorprendre molt, però clar, després ho entens perquè, clar, celebrem 100 anys del barri i creiem que és una fita molt important.
És el centenari, de fet, fa poquíssim que vau fer també aquest acte de celebració. En aquest emplaçament hem tingut una exposició que també ens ensenyava a tothom com han estat els orígens i tota l'evolució del barri. No sé si és una mica la cirereta del pastís, que de primera segurament no us havíeu plantejat, però que al final arrodoneix, no?, molt aquest centenari.
Sí, d'alguna manera doncs, tanca el cercle de tot aquest any que d'alguna manera hem volgut celebrar-ho d'una manera especial. I això ja és la cirereta, com dius tu.
No sé si també és una mica tornar a aquest sentiment de pertinença del Prat, perquè és veritat que el barri de la Barceloneta, geogràficament, sempre ha estat una mica més apartat, que teníeu fins i tot un transport propi que portava doncs, els veïns i veïnes d'aquest barri cap al nucli antic, i ara doncs, estar al mig de la plaça de la Vila en un moment tan important i dient que la Barceloneta està aquí i continua aquí molts i molts anys, suposo que és especial també.
Doncs sí, bueno, d'alguna manera el que volem és que tot el Prat ens conegui, que molta gent ja ens coneix, però creiem que amb el pregó doncs ja serà el rodó, ja fer tot rodó, perquè qui no ens conegui, doncs que vingui, que està convidat a passejar pel barri, a qualsevol festa que fem, i que aquí tothom sempre és benvingut.
Com us heu plantejat a aquest pregó? Perquè sou doncs, gent molt diversa i suposo que aquí hi ha hagut tota una feina, no?, de preparació. No sé si a hores d'ara ja està tot quadrat per fer aquest pregó de festes.
Una mica, no del tot, però una mica. Bueno, la Olga va tindre la idea de fer un pregó generacional per implicar amb el pregó doncs, més veïns del barri. I la veritat és que ens ho va transmetre en una junta i ens va semblar perfecte. També tenim el pes de la responsabilitat aquesta de ser els pregoners d'enguany, que no és poca cosa. Esperem estar a l'alçada.
Tu parlaràs, Xavi?
Parlaré.
Com ho portes, això? Bé. Ho has repassat, ho has assajat?
De moment encara no gaire, però... Però esperem arribar i que tot surti bé.
Sí. Olga, com se't va acudir també fer aquesta part? Suposo que tothom estigués una mica representat, no? Totes les èpoques del barri.
Sí, de fet, aquest any a les festes del barri també ho vam fer. Vam voler donar veu doncs, als veïns i veïnes, a tot el veïnat, que d'alguna manera tots som una comunitat, i reflexar doncs, les nostres visions del barri. Això sí.
Clar, s'ha fet molta feina també per els teus coneixements històrics. Durant aquest any hem posat doncs això en valor tot aquest recorregut, però per qui no conegui, com tu deies, que hi ha molta gent que encara no coneix aquest barri, refresquem una mica com va començar tot plegat a formar-se en aquest mateix emplaçament.
Bé, doncs tota aquesta zona eren camps, eren propietats d'un pagès, que era Miquel Serra Vidal, i a l'any 1924 és quan comença a vendre parcel·les, fa parcel·lacions, i la gent doncs, comencen a comprar trossets de terra. La majoria són façanes de 5 metres, bueno, com a la resta del Prat, bàsicament, i a poc doncs, la gent s'hi va instal·lant. Clar, en aquells moments, a la Barceloneta del que era el Prat, doncs, tot eren camps doncs, fins a l'alçada de l'Avinguda Verge Montserrat, aproximadament.
Clar, hi havia una distància potser de 500 metres, no?
Sí. Anar cap al Prat, com nosaltres seguim dient, era una excursió, sobretot els dies de pluja, perquè estava tot enfangat.
A partir d'aquí, d'aquestes primeres construccions, es van formar els primers carrers. Quins eren?
Doncs, bueno, els carrers, tota aquesta zona es deia Pred i Serra i no tenien noms als carrers. Després ja sí que es van començar a posar i van ser tots alhora, més o menys. Les Plugues, el Joaquim Sostres, el carrer Barceloneta, curiosament es deia Frederic Soler, perquè si tires una línia en el mapa seria la continuació del Frederic Soler. Després ja amb el temps doncs, s'hi van anar construint altres carrers pel mig i ja es va canviar de nom. I després, un dels últims carrers va ser el Narcís Bages.
I aquí, de moment, us atureu amb totes aquestes novetats, també, perquè és veritat que aquest mateix parc s'ha renovat i després tenim doncs, un altre emplaçament nou, que després ens hi estarem de forma presencial, però que també fa molt de goig, però fins aquí arriben les construccions, no? No voleu créixer més.
No, la Barceloneta som aquests quatre carrers. Ja ens estan envaint a banda i banda, nosaltres ens quedem amb el que som.
Us estan com arsaclant, no?
Sí.
Parlem una mica del propi nom del barri de la Barceloneta. D'on ve, com ha pogut sorgir? Perquè suposo que ha donat lloc a molts malentesos, no?, de les vostres vides.
Sí. Bé, bàsicament això el que tenim és història oral. Llavors el que ens han explicat els veïns és que, bueno, com això era la zona del Predi Serra, hi havia moltes masies que duien aquest cognom, com per exemple el Miquel Serra, que està més enllà, i a l'hora de portar els paquets hi havia molta confusió. Llavors no sabien on deixar-los i algú, no sabem qui, va començar a dir això al barri, la Barceloneta. No sabem si era per la proximitat al mar, perquè som a la zona més propera al mar, però això és història oral.
És un misteri, eh? Sí. Cap aquí hi ha un fil on començar a treure per veure per què es diu el barri de Barceloneta, que segurament fora del Prat tothom es pensa que sou del barri de Barceloneta de Barcelona, no?
Sí, això moltes vegades ens ho diuen, però de la Barcelona.
Clar.
No, del Prat.
Aquí ho tenim molt, molt integrat.
Per xarxes algun problema hem tingut amb el tema aquest, perquè tenim la nostra associació de veïns de la Barceloneta al Prat. Clar, és exactament igual que l'associació de veïns de la Barceloneta, només que aquí som del Prat, però sí que tot sovint provoca certes confusions amb el barri de Barcelona, lògicament.
Després d'aquestes primeres construccions, evidentment, hi havia necessitats per part d'aquest nou veïnat i van començar els comerços, cosa que ara és una mica increïble, no?, pensar que aquí, al barri, hi havia gairebé de tot.
Doncs sí, és que no calia sortir d'aquests tres carrers, perquè teníem, bueno, és que ara diré uns quants, però és que segur que me'n deixo algun. Teníem un forn de pa, carnisseria, peixateria, barberia, bars, restaurants, no sé què més, bueno, ara no em ve al cap, però és que teníem de tot. Bueno, hem arribat a tenir un viver de marisc, una merceria, exacte, una merceria, bueno, moltes coses.
Són comerços que, clar, han anat tancant. Ara mateix es manté algun comerç al barri?
Ara hi ha un parell de restaurants, encara. I comerços més aviat de, no sé, són tallers, no?, a porta tancada.
Hi ha hagut també, doncs, molta lluita veïnal al llarg d'aquests anys. Recordem algunes d'aquestes lluites, de tot el que ha aconseguit també el barri pròpiament, perquè l'associació de veïns té un llarg recorregut.
Sí, de fet, l'associació de veïns es va crear el 1975, just l'any vinent farem 50 anys.
També estareu de celebració tot l'any, eh?
I, bueno, es va crear en defensa del barri, doncs perquè estàvem en un moment que hi havia una possible ampliació de l'aeroport i llavors el barri estava afectat i en principi anava tot a terra. Llavors uns quants veïns es van reunir amb polítics i, bueno, d'alguna manera van mobilitzar tot el tema, es va crear l'associació en aquell moment i es va aconseguir, doncs, aturar la demolició de tot el barri.
La convivència actual amb l'aeroport, ara que sentíem alguns avions?
Bueno, la veritat és que ara, si comparem ara amb fa 40 anys, no té res a veure, perquè abans passaven per aquí tots els avions per sobre de totes les cases. Bueno, que de fet veies la marca dels pneumàtics, com aquell qui diu. Sí, estàvem molt a prop i bueno, just arribava, passava l'avió just en el moment més interessant de la pel·lícula.
Quantes pel·lícules us heu perdut, no? Perquè en aquells moments no es podia tornar enrere. Clar, ara és molt diferent. És veritat que el barri en si ha canviat molt. Parlàvem fins i tot en aquesta introducció de l'autobús que portava la gent del barri d'una forma més o menys directa cap al nucli antic del Prat. Ara com és aquesta combinació? Com esteu a nivell de transports públics?
Bueno, això és una reivindicació que portem fent des de fa molts anys, perquè l'únic autobús que ens passa per aquí és l'antic L10, bueno, l'antic L10, que és ara l'L20, i no tenim cap autobús que ens apropi al centre del poble. Cap PR passa per aquí.
Clar, no sé com està el veïnat en general. Sí que és veritat que hi ha un gruix de gent de tota la vida, no?, del barri, que de fet aquest tipus de transport per molts i moltes d'elles és essencial.
Sí, seria essencial i aniria molt bé per tothom.
Parlem també una mica d'aquest emplaçament. Estrenem amb vosaltres un nou espai on volem sortir amb la gent del Prat, però també a conèixer algun dels racons que més els hi agrada a la gent del Prat. On estem i per què també estem en aquest punt? A veure.
Bé, estem als jardins de Mont-Racó. Antigament, bueno, fa molts anys, tot això era un descampat que hi havia, pues, runa, hi havia restes de tot, moltes herbes, i, bueno, a poc a poc s'han anat fent, bueno, es va condicionar com a parc infantil i ara ja fa uns anys que és aquesta l'última reforma, que està tal i com el veiem ara. De fet, estem aquí, estem a sobre del canal, el canal de la dreta, perquè és un tret identitari del barri. D'aquí de les... Bueno, històries del canal, segur que te'n pot explicar qualsevol persona del barri, perquè tots hem jugat a saltar el canal. Ara ho tenim més difícil, però...
Clar, ara és complicat.
Tots hem caigut al canal.
I recordes la primera vegada que vas caure al canal?
Sí, però, bueno, això era ja...
Era una cosa habitual, no?
Ara has rescat amb pilotes.
Clar, i aquí es queden, no? Com les rescateu?
Una recupera amb alguna escombra o algun pal, sí. S'arriben a recuperar.
Tu has arribat a saltar el canal o no, Xavi?
També. La reforma última que es va fer, bueno, es va fer a través, perquè l'associació de veïns va fer, ja, amb l'ajuda de l'Ajuntament o a l'inversa, vam fer un procés participatiu on tots els veïns del barri van poder dir la seva, i de fet el parc té aquesta distribució perquè així es va decidir. Fins i tot el canal, per un moment, també va sobrevolar l'opció de fins i tot tapar-lo. Però és el que diu la Olga. Com a tret identitari del barri, la gent majoritàriament va decidir que el volia obert, cuidat, millor cuidat probablement del que el tenim avui en dia, però el volia obert.
També aquest parc és el centre d'una de les festes que en els darrers anys us ha posicionat o que plega moltíssima gent, no?, d'arreu del Prat, i jo crec que fins i tot de fora, perquè venen amics de tothom a les festes de Sant Joan del barri de la Barceloneta. És el parc també per fer aquests espais, i no sé si pròpiament de les festes en quin punt us trobeu, perquè cada cop tenen més èxit.
Sí, sí, la veritat és que és un moment, és el moment de l'any que més visibilitat tenim, perquè amb la foguera de Sant Joan i amb tota la gent que ve, després a nosaltres també les festes del barri les tenim com molt consolidades, i també sempre s'ha intentat respectar el que és la tradició de les mateixes. Intentem ser fidedignes a allò que nosaltres, al relleu que hem agafat de les anteriors juntes i dels anteriors veïns. Jo crec que això també és un plus de qualitat, i després també d'identitat de les pròpies festes del barri i de la pròpia personalitat del barri.
Intenteu fer aquest equilibri, no?, també entre mantenir els signes identitaris del barri i també implicar la gent jove, que després parlarem amb alguns d'ells, que ens puguin explicar de forma directa com els interpel·la. Un altre dels clàssics són les havaneres, que ens esperen també de cara a Festa Major. Com es preparen? Què ens espera aquest any? Sí, aquí ve moltíssima gent, no? Per quantes persones hi ha a l'aforament?
Crec que són 2.000, ara no t'ho sé.
És una barbaritat.
Molta gent, molta gent. Sí, la veritat és que ja portem, no sé si 40, 41 anys, bueno, va haver hagut algun any que s'ha hagut de suspendre per la pluja, però ja porten una pila d'anys.
Enguany ja...
Els cremats.
Molt bé, molt bé, molt bé. En parlarem també en algun moment de la Festa Major, d'aquestes prèvies, però avui doncs volíem fer una mica de repàs general per veure com us prepareu de cara a aquest pregó de Festa Major. Moltíssimes gràcies per atendre'ns, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies.
Molt bona festa.
Cruixolant el cos, marcant el compàs d'aquella manera. El teu cos m'encén, el teu cos em pot, muletreta vella. Jo t'estimaré fins la fi del temps, si tu vols ser meva.
A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats.
Can't touch this. Can't touch this.
Connectats amb Carme Reveres.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
De l'Associació Tinta Blava d'Escriptores i Escriptors del Prat, i us volia recomanar el llibre Un nus d'emocions, de la Núria Velló, perquè agrupa moltes entitats de cultura popular i molts testimonis de les persones que conformen aquests grups i que continuen fent possible que continuï la tradició a la nostra ciutat. La veritat és que llegint-lo vaig connectar molt amb el que és l'esperit de Festa Major i amb la gran quantitat i diversitat de balls, festes i actuacions que hi ha al Prat i que moltes vegades no es coneixen del tot. També llegint-lo es pot veure tot el treball que hi ha darrere, la dedicació, la història, perquè, per exemple, els gegants o la mulassa tenen una història molt bonica, i adquirir coneixements sobre, en definitiva, el Prat.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona. Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
La companyia Tres Homes Grossos en recupera el muntatge Negre sobre punt blanc, una proposta teatral original de Francesc Cotxet i dirigida per Gaby Ruiz. L'obra situa l'argument en la visita que el 1940 va fer el cap de la Gestapo alemanya, Heinrich Himmler, a Barcelona i alguns esdeveniments que van succeir al voltant d'aquesta visita. S'hi barregen aspectes històrics i especulatius. En aquesta visita a Himmler li van robar la cartera, on duia importants documents. En parlem des de castellà i ho fem amb el nostre company Guillem Plans i l'autor de l'obra, Francesc Cotxet. Bona tarda.
Bona tarda, Carme. Doncs sí, aquest és l'argument de Negre sobre punt blanc. Parlem amb el seu autor. És el Francesc Cotxet. Molt bona tarda, Francesc.
Hola, bona tarda, Guillem.
És una obra que s'inspira en fets reals, però que molta gent desconeix. Quins són?
Sí, mira, aviam, el que normalment es coneix és l'entrevista que van tenir en Daia Hitler i Franco. Però el mateix dia que es produïa aquesta entrevista, a Barcelona havia aterrat el Henry Schindler, el cap de la Gestapo, perquè el seu interès estava posat a trobar el Sant Greal, que ell creia que estava a Montserrat. Llavors la seva, el seu quartel general el va situar a l'Hotel Ritz de Barcelona i entre uns viatges que va fer a Montserrat, que li van ensenyar unes xeques comunistes de la guerra, pitos i faltos i sopes, li van robar un maletí que portava amb importants documents. I la història, o sigui, aquesta és la història verdadera. Llavors, l'obra de teatre és ficcionar aquests fets perquè algú la va robar, no? I és parlar d'aquesta família que suposadament va robar i per què la va robar i com ho va fer per robar aquesta cartera amb importants documents que potser van determinar el resultat de la Segona Guerra Mundial.
Què hi feia Himmler a Barcelona?
Això. Ell, Barcelona, s'hi va instal·lar perquè el seu objectiu era trobar el Sant Greal a la muntanya de Montserrat. Ell es basava en el Parsifal, que parla de Montsalvat, i vull dir, pensa que Montsalvat i Montserrat és el mateix, i puja a Montserrat, s'entrevista amb els monjos d'allà, i els hi diu que està convençut que tenen el Sant Greal i que el vol. Evidentment li treuen del cap, li ensenyen la basílica, no vol ni donar un petó a la moreneta pel sol fet de ser negre, vull dir, i els hi comenta doncs que Jesucrist era ari, bueno, comencen, hi ha una discussió que el pare Ripoll, que era un monjo que parlava alemany, el va atendre i va marxar molt, molt emprenyat Himmler perquè va pensar que li havia pres el pèl.
Ui, allò podia acabar molt malament, no? Insistim, són fets reals, oi?
Sí, es van queixar a Franco i que li apretés els claus amb aquests monjos díscols, que no podia ser això, que va marxar molt quebrejat Himmler, la veritat és aquesta. I el seu lloc d'estança era l'Hotel Ritz de Barcelona, i entre que estava capficat amb tot això, que la nit o la matinada li van voler ensenyar una xeca comunista que era molt psicodèlica, bueno, que era per veure-la, total, que algú va entrar a la seva habitació de l'Hotel Ritz i li va pispar el maletí.
No es va saber mai qui havia estat, doncs.
No, hi ha teories. Hi ha, allà a l'Hotel Ritz, el que se'n deia la parrilla del Ritz, hi havia una orquestra molt famosa, hi havia un jueu que havia nascut a París, que es deia Hilda, que era el director de l'orquestra i que es va saber que era espia britànic. Creuen que va ser ell, però no s'ha trobat mai ni la cartera ni ha sortit mai res allò fefaentment dient el que és el que havia passat.
Se sabia quins documents importants duia la cartera Himmler?
No, nosaltres, jo que no escric, especulo amb alguna operació i tal, però no se sap perquè, la veritat és que no se sap què portava, almenys no ha transcendit.
Mm-hmm. I de quina manera ho porteu a escena, tot plegat?
Sí, la història passa en tres espais. Un és a la casa de les persones que tenen la seva història, vull dir que l'important per mi no és el robatori de la cartera, ni molt menys, això és una anècdota. Per mi és la història d'uns vençuts, que són lladres de professió a la postguerra, que han de fer de qualsevol cosa, i això és molt àmpliament dit, per sobreviure. Però són molt hàbils, és una família molt hàbil de robar, no? Llavors, rep un encàrrec de robar aquesta maleta. Llavors passa amb la casa d'aquests lladres, passa a al consulat britànic a Barcelona i passa a l'habitació de l'Hotel Ritz on li roben la cartera a Himmler. Són tres espais que es van configurant segons la història que s'està explicant en aquell moment. Tot passa en el mateix lloc, però vull dir, es van canviant uns elements perquè es vegi que hi ha un canvi d'espais.
Quina atmosfera predomina durant l'obra i, sobretot, amb quina actitud recomanes que l'espectador entri a la sala?
L'actitud és empapar-se una mica d'història, no? Perquè s'expliquen fets que hi ha gent que els coneixerà, que no és només això, es parla també de la Guerra Civil, de les conseqüències, de les xeques de Barcelona, de les persecucions, del camp de la Volta, dels afusellaments, es parla de moltes coses, es parla de la misèria, es parla de morts per inanició, es parla també d'esperança, no?, en un futur, amb també la tragèdia de la República, que no va poder arribar arribar on pretenia per insuficiència d'ells i per no només pel cop d'estat del general Franco i els feixistes, sinó també per la seva inutilitat de la república, no? Doncs, estiles i arrosses que hi va haver entre ells. Tot això es parla, o sigui, penso jo que les persones poden papar d'història, però a la vegada doncs, és veure també la feblesa de l'esperit humà i també el que ha de fer per poder sobreviure en unes èpoques tan convulses com les que va ser la postguerra, la immediata postguerra a Catalunya, sobretot, i a tot Espanya, però a Catalunya, a més a més, doblement castigats.
Darrere d'aquesta obra hi ha moltíssima documentació. Entenc, una feina llarga per part teva.
Sí, perquè aviam, a mi m'agrada, jo sóc historiador, llicenciat en història i m'apassiona la història. Llavors, quan vaig començar aquesta obra, perquè per poder escriure t'ha d'apassionar alguna cosa, no? I aquesta era una història que a mi em tenia doncs, apassionat, atrapat i tal. Llavors, si comences a llegir, comences a documentar-te per aquí i per allà i vas construint-ho, no? Però sí, realment, ja, quan poses una cosa sobre un escenari no hi pot haver-hi falles de cronologies ni de noms, vull dir, ha d'estar tot molt ben lligat. Sí que et pots permetre algunes llicències, però quan parles de fets reals i de personatges que han existit, el que dius, les dates, els noms, les accions, han d'estar ben documentades, sí.
Amb quin repartiment compta l'obra?
Sí, mira, ho he dirigit fenomenalment perquè és una obra molt llarga, és gairebé dues hores. L'ha dirigit Gavi Ruiz, que és la persona que està al carrer del Cabot, de Castellà. La va voler dirigir quan jo li vaig proposar perquè és una obra que havia guanyat un premi i ell va buscar l'elenc i està format per Jordi Cantó, Josep Fontan, Sergi Gil, Sílvia Leiva, Jordi Martínez i Lluís Saus. I els tècnics són Albert Pau i Biel Martínez, i tot el que és la imatge de tot això ha sigut el dissenyador Toni Díaz. I això és l'elenc, o sigui, tot el grup.
I quin premi ha guanyat l'obra?
Sí, aquest premi va ser premi a l'última convocatòria de la Fundació Miquel Martí Pol, el premi als textos teatrals, porta el nom de Jaume Salés i Sant Jaume, i va ser l'últim premi que ha donat fins ara la Fundació Miquel Martí Pol.
Uh-huh. A l'Alcabot, a terra, quins dies la podem anar a veure?
Sí, divendres i dissabte, 27 i 28 de setembre, a 8:45, les dues vegades, a 8:45 del vespre, allà del Cabot, que està aquí a Castellà, a la carretera de Setmanat 58.
És una sala petitona, però arreglada, i que s'hi està molt bé. Suposo que l'ompliràs d'intriga.
Sí, perquè, aviam, és d'intriga, perquè no saps en cap moment què va passar, i en tot moment estan passant coses. O sigui, no és una obra allò que es vagi recreant amb un sol fet. No, sempre van passant coses i van lligant coses. O sigui, jo diria que és una obra bastant trepidant. No és allò de no, jo penso que les persones que vegin no s'avorriran. Estan passant coses tota l'estona.
Per acabar, recordem que la recomanes a aquelles persones que tinguin un interès mínim per la història. A qui també la recomanes?
Jo penso que és una obra que estaria molt ben adreçada a la joventut dels instituts perquè coneguin la història. La història, perquè quan es parla d'història en aquesta obra es parla de fets reals, fets que han viscut i potser fins i tot petits els seus avis i besavis. Coses que potser no s'han parlat mai a casa doncs per desconeixement o només tenen una part esbiaixada que els hi va passar. Però amb això podem veure un context d'aquella època. Jo crec molt en la joventut i sempre dic que aquesta obra m'agradaria que es passés als instituts perquè seria una manera de conèixer la nostra història més propera, més directa i que fos també una manera de reflexionar sobre on anem i quin és el nostre futur com a país.
Polifacètic i prolífic, sobretot. Estàs treballant amb alguna cosa?
Sí, potser massa. Sí, estic treballant amb tres coses a la vegada, així, de teatre. Sí?
Sí? Es pot avançar alguna cosa?
Bueno, n'hi ha una que vull tocar l'univers Lorca quan va estar a Barcelona. Lorca, abans de morir, l'any 36, uns mesos abans, va estar a Barcelona, tenia molt èxit aquí, estava la Margarita Xirgu, i m'agradaria tocar aquest tema, vist des de tres punts de final de l'any 35, principi de la guerra i el dia que ell mora. I estic donant voltes, he començat a escriure alguna cosa, però ara per ara estic fent una tasca de recopilació d'informació.
Estarem atents. Francesc Cotxet, moltíssimes gràcies per aquesta conversa i molt bona tarda.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i bé, si us animeu a venir a veure Negre sobre el Poblenc a l'acabat.
I tant.
Moltíssimes gràcies.
I molt bona tarda a tu també, Carme.
Gràcies, Guillem. Ens quedem amb aquesta proposta cultural que ens arriba avui des de Castellar del Vallès. És tot per la nostra part. Ja sabeu que demà tornarem, com sempre, puntuals a aquesta cita que sempre tenim a partir de les 4 i 3 minuts. Tancarem una nova setmana, divendres. Només recordar-vos que l'equip del programa tancarà una nova setmana d'aquest Connectats. Gràcies a tots. Molt bona tarda.
Atenció, famílies. Sant Cugat Shopping Centre es prepara per la tornada a l'escola amb increïbles promocions. Des de l'1 de setembre, totes les nostres botigues ofereixen descomptes exclusius en material escolar, roba, calçat i molt més. Troba tot el que necessites perquè la tornada a classe sigui perfecta. A més, durant els caps de setmana, els més petits podran gaudir d'activitats especials, com tallers creatius, sessions de pintacares i moltes sorpreses més. No t'ho perdis. Vine a Sant Cugat Shopping Centre i equipa't per al nou curs amb les millors ofertes. Sant Cugat Shopping Centre. Molt més que shopping. T'hi esperem.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al bell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
T'espero el dimarts, a les 12 del migdia, a Ràdio Sant Cugat.
Rock and Classics, amb Esteve Llop.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.